Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Comencen a fer-se les 3.000 proves PCR per anar a buscar casos asimptomàtics de coronavirus a Sabadell. Des d'aquest matí hi ha dues carpes instal·lades a les places de les Termes i Picasso. En aquesta última, l'activitat no ha començat fins al cap de més d'una hora i mitja de l'inici previst de l'activitat i ja hi havia una cua de 200 persones esperant sota el sol d'agost. És el cas del Javier.
Jo esperava que estaria més preparat. He vingut també pensant, quan he vist que hi havia poca cua, he pensat, bueno, no trigarà molt, però al final ha passat un parell d'hores. I això, pues, sempre a mi m'ha canviat un poc, una mica el dia, perquè jo treballo, tinc feina ara i tinc que sortir corrent quan surti d'aquí. Porto des de les 8, bueno, ara una mica més, ara ja porto quasi 2 hores i mitja. Però des de les 8, des del 8:15, que és quan hi començava a 8:15, el dispositiu.
La situació a les Termes, en canvi, ha estat més tranquil·la. Les PCR es faran fins dissabte, en horari de matí de tarda. Per la directora d'Atenció Primària de l'ADRA i a Metropolitana Nord de l'ICS, Núria Prat, el brot detectat al nord de la ciutat no demanava aquesta actuació i per això es va actuar diferent.
A nord, el que va passar és que hi havia un punt públic que era que estava ben identificat. El cas índex estava molt ben identificat. El que vam fer és, dintre del CAP i amb esforç propi dels propis professionals de Nord, van fer un estudi de més de 200 PCRs a les persones que havien tingut contacte, encara que no fos estret, amb el lloc on s'havia detectat el cas índex, amb el qual es va fer exactament l'actuació que es necessitava en aquell moment.
A partir del cas índex cal buscar entre 10 i 15 contactes d'aquest. Al sud, en canvi, hi ha més diàspora. A la ciutat ara mateix el risc de rebrot és de 195,80 i la R, la taxa de contagi, de 1,46. Aquest és el principal argument d'aquest dijous, dia 6 d'agost, pel Notícies Migdia.
Titulars.
Restringides les visites i sortides de les residències de gent gran de Sabadell. El Departament de Salut aplica noves mesures als centres residencials i de dia de gent gran de la ciutat, així com també els de Terrassa, Ripollet, el Montsià, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, davant de l'augment de casos de Covid-19. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Ho fa amb l'objectiu d'evitar que la Covid-19 torni a fer acte de presència en aquests equipaments greument tocats durant la primera onada de la pandèmia. Se suspenen els ingressos, les visites i les sortides de residents a l'exterior, tant de curta durada com de cap de setmana o inferiors a 3 setmanes. A més, als centres residencials es crearan unitats de convivència estables d'entre 15 i 20 persones.
I en esports, el Centre d'Esports Sabadell s'ha assegurat ja la continuïtat de l'ESCOC.
Tot i l'interès de clubs com el Nàstic, el central tarragoní seguirà liderant la defensa arlequinada segona divisió. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, amb el capità Àngel Martínez també s'ha fet progressos i el club completarà la renovació de tota la columna vertebral de l'ascens.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts aquí al Notícies Migdia amb la companyia a les vies de so de la Bea Aguilar.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Gairebé 4 minuts sobre el punt de 2:15. Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix 30 graus al centre de Sabadell, assolellat de moment si mirem cap en l'aire. Què ens espera per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a l'Esther Batalla. Bon dia.
Hola, iniciem el repàs meteorològic. Ho fem parlant d'una jornada de dijous molt tranquil·la, amb ambient assolellat arreu del país i algun núvol d'evolució diurna a punts de muntanya sense més conseqüència, i sobretot del que parlarem és de la temperatura. Avui ja comença a pujar ràpidament, continuarà aquesta escalada al llarg de la jornada de divendres, dissabte i diumenge. I de fet, de cara a demà ja hi ha avís de calor, per onada de calor a punts del Pla de Lleida, ja que es podrà superar el percentil 98 de temperatura màxima extrema durant 3 dies consecutius, mentre que, sobretot a la resta de la depressió central i altres punts també, fins i tot del prelitoral o prepirineu, doncs hi haurà la possibilitat de que especialment dissabte es pugui superar aquest percentil 98. I d'altra banda, avui molt tranquil, però de cara a demà ja arribaran alguns petits canvis, amb nuvolades més desenvolupades a punts del Pirineu i algun ruixat durant la tarda, que s'incrementarà especialment de cara a dissabte. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Gràcies, Esther. Ara, pel que fa a la circulació dels principals eixos viaris de transport públic que ens queda més a prop, anem fins al Transmet per saber quina és la situació actual. Borja Mariano, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordar que per treball de millora, interromput el servei de metro entre Hospital de Bellvitge i Santa Eulàlia a la línia 1 i entre La Pau i Selva de Mar a la línia 4. També per obres, afectacions a les línies de Rodalies R1, R2 i R4. La resta del transport públic circula per l'àrea metropolitana de Barcelona sense incidència destacable, segons els indiquen els diferents operadors. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Borja, perquè fa els eixos viaris que menen cap a la nostra ciutat, els principals, tranquil·litat absoluta, tant a la C58 com a la P7, com a les carreteres que hi porten d'accés. Típica situació d'agost, tranquil·litat a terra, calor en l'ambient. Comencem.
La notícia del dia.
El dispositiu de cribratge de coronavirus a la ciutat ja està en marxa a les places Les Termes i la plaça Picasso. La realització de proves PCR, que es preveu que arribi a les 3.000 fins dissabte, ha arrencat amb prop de 2 hores de retard, provocant cues de més d'un centenar de persones a la plaça Picasso, precisament. La situació a Les Termes, en canvi, ha estat més tranquil·la. I aquest dispositiu de cribratge, Claren, és completament nou a Catalunya i ha requerit de la col·laboració de totes les administracions.
Sí, l'objectiu d'aquesta mesura massiva és arribar sobretot als asimptomàtics d'entre 15 i 45 anys de la zona sud, un col·lectiu que podria ser la font dels contagis sense saber-ho. Així ho ha destacat des de la plaça de Les Termes la directora d'Atenció Primària de l'àrea metropolitana nord de l'ICS, Núria Prat.
Intentar trobar aquests pacients que són portadors asimptomàtics i que, per tant, no consultarien a un centre de salut per la seva clínica. Aquesta actuació està dedicada a pacients asimptomàtics, aquells pacients que no tenen símptomes, però que, donat que hem trobat una agrupació de casos dintre dels estudis de geolocalització que estem fent dels casos que ens van sortint per clínica i per contactes dels casos índex, doncs hem trobat que en aquesta zona hi ha una miqueta més d'agregació, amb la qual estem intentant tallar aquesta cadena de transmissió.
La directora executiva del sector sanitari Vallès Occidental Est de l'ICS, Núria Serra, confia que el dispositiu servirà per tallar les cadenes de transmissió del virus en un moment en què els contagis encara van en auge.
És una manera de mantenir i contenir les cadenes de contagi. Això és una estratègia més, no és única. La més important és l'autoresponsabilitat, la mans, mascareta, distància. Això no haurem d'abandonar ni baixar la guàrdia mai, però en funció de les dades epidemiològiques anem a fent accions intensives per anar, com he dit, contenint la propagació de l'epidèmia.
L'operatiu estarà en marxa fins dissabte, de 8:15 del matí fins la 1:00 PM i de les 5:00 PM a les 9:00 PM.
Els sabadellencs que estan passant per les carpes des de primera hora del matí tenen motivacions molt diverses. L'objectiu final, però, és el mateix, evitar portar el coronavirus als seus amics i familiars.
Les persones que han passat aquest matí per la carpa de la plaça Picasso tenien diferent relació amb el coronavirus. Alguns l'han viscut de ben a prop i és per això que han aprofitat el dispositiu de cribatge per sortir de dubtes. És el cas d'en Javier i d'en Daniel.
Més que res perquè és una prova que volem tenir tots, suposo, i a més jo tinc també, he tingut contactes massa a prop. Un company de feina ha tingut contacte amb una altra persona i cada cop s'apropa més. I això em preocupa. Llavors, a més, tinc pensat també anar-me de vacances dintre d'un parell de dies, si no passa res i si el govern no decideix tancar la zona. I tampoc vull anar escampant la malaltia, el que és el Covid.
Per saber si sóc una persona asimptomàtica i també la meva parella va passar el virus també fa uns mesos i bueno, saber si puc estar donar positiu o si, més que res, per saber. i si he de posar-me en confinament, doncs protegir-me i protegir els altres. És molt complicat que la facin, la meva pròpia doctora del CapSud me la va denegar fa un temps, sóc una persona de risc, i l'argumentació que em donaven era ridícula i bueno, i ara he tingut la meva oportunitat, que és un dret que jo crec que tothom hauria de tindre, fer-se la prova, saber el seu estat i a partir d'aquí fer o no fer.
En canvi, altres sabadellencs que han participat en el dispositiu veuen la prova com un aval per fer altres activitats, així ho apuntaven en Fran i en Roberto.
Estoy viviendo aquí, llevo poco tiempo aquí viviendo. Y claro, quería volver allí, a Galicia, de vacaciones. Y claro, como mis abuelos están mayores, pues por si acaso me las voy a hacer, la prueba.
Pues per estar una mica més tranquils, també anem a veure els meus pares, que fa més de mig any que no els veiem, i per anar tots més tranquils de que no tenim, vaja. Que ja era hora, no?, de que es fessin, perquè no para de dir-se que estan fent-se molts tests i no veiem que estiguin fent-se. I res, van vindre a veure si ens el fèiem.
Entre els assistents també hi havia joves com en Bernardo, que considera fer-se les proves PCR una qüestió de responsabilitat.
Para comprobar que estoy sano, pues para ver que, bueno, pues para contribuir en casa, que estamos todos bien y saber que estamos tranquilos respecto a este asunto, que es bastante complejo, la verdad.
De moment, el dispositiu de cribatge està mobilitzant persones de totes les edats i perfils, tots veïns de la zona sud de Sabadell, com s'especificava en la crida.
Les primeres hores d'aquesta jornada del dispositiu de cribatge, però, han estat marcades pels problemes organitzatius i els retards. Segons han apuntat els sabadellencs que han acudit a la crida, a l'hora que havia de començar la realització de proves PCR, encara no s'havia muntat la carpa de la plaça Picasso. Això s'ha traduït, pels més matiners, en més de dues hores d'espera per fer-se la prova.
Per alguns dels assistents, aquest retard ha suposat canviar els plans laborals. En Javier és un d'ells.
Jo esperava que estaria més preparat. He vingut també pensant, quan he vist que hi havia poca cua, he pensat, bueno, no trigarà molt, però al final ha passat un parell d'hores. I això, pues, sempre a mi m'ha canviat un poc, una mica el dia, perquè jo treballo, tinc feina ara i tinc que sortir corrent quan surti d'aquí. Porto des de les 8, bueno, ara una mica més. Ara ja porto quasi dues hores i mitja. Però des de les 8, des del quart de 9, que és quan hi començava a dos quarts de 9 el dispositiu.
En Fran i en Bernardo, en canvi, han viscut amb resignació l'espera.
Sé que empezó tarde, se ve que hubo algún problema técnico aquí con la electricidad, pero bueno, vamos, sí, estoy resignado.
Un poco mal la gestión, la verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son cosas que pasan. Hay que tomárselo con calma porque si nos alborotamos es peor y bueno, si podemos tener una estancia tranquila durante lo que dure la espera, pues si estamos calmados mejor, porque ya con el calor que hace, la situación y todo el rollo, mejor estar calmaditos, la verdad.
En Roberto, per la seva banda, tem que una mala organització afecti els resultats del dispositiu.
Nosaltres hem arribat 10 minuts abans de que comencés. Crec que a quina hora han començat a fer proves? Jo crec que una hora i mitja més tard de la crida. Després, perquè el ritme que està avançant la cua, deu d'haver una persona fent test, i venint, escoltàvem en la ràdio que esperem fer 3.000 mostres, però vaja, el pas que estem anant, amb sort en faran 30. O sigui, és que...
El dispositiu sabadellenc arriba després que ahir arrenquessin el de Ripollet, que ha consistit en un porta a porta.
Ara mateix el risc de rebrot a la ciutat és de 195,80 i la R, la taxa de contagi, 2,46. Tot plegat el dia que Catalunya registra 706 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 103.110 casos amb totes les proves. A més, les funeràries han reportat 11 defuncions en les últimes hores.
D'altra banda, el risc de rebrot continua pujant i se situa en 163,87 al conjunt de Catalunya. Era de 160,24 en el balanç anterior, clarament a la zona vermella, ja que el llindar de risc alt se situa en 100. La velocitat de propagació del virus puja lleugerament i ara és de 1,03. El nombre de pacients ingressats baixa a 576, 31 menys que en l'última actualització, i 108 estan a les UCI.
I continuem parlant de salut, perquè han quedat restringides les visites i sortides de les residències de gent gran de Sabadell. El Departament de Salut aplica noves mesures als centres residencials i de dia de gent gran a la ciutat, així com els de Terrassa, Ripollet, el Montsià, Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, davant de l'augment de casos de Covid-19.
Ho fa amb l'objectiu d'evitar que la Covid-19 torni a fer acte de presència en aquests equipaments greument tocats durant la primera onada de la pandèmia. Amb tot, se suspenen els ingressos, les visites i les sortides de residents a l'exterior, tant de curta durada com de cap de setmana, setmana o inferiors a 3 setmanes. A més, als centres residencials es crearan unitats de convivència estables d'entre 15 i 20 persones. Des del Departament de Salut, però, també es fixen algunes excepcions. Per exemple, serà la direcció de cada centre la que autoritzi sortides de curta durada en casos excepcionals, acompanyats de cuidadors i personal dels geriàtrics. Les sortides superiors a 3 setmanes es podran fer, però a la tornada caldrà aplicar la prova PCR i un aïllament de 14 dies. A més, també requeriran que els familiars facin una declaració de responsabilitat. Pel que fa a les visites, es deixa oberta l'opció de rebre'n en casos d'urgència o de necessitat justificada, com l'acompanyament per final de vida.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
L'Ajuntament posarà càmeres de seguretat aquesta tardor a Can Roqueta, a l'Eix Macià i al Sud. El consistori vol fer-s'hi un pas endavant per crear una xarxa de videovigilància a la ciutat. Aquests aparells se sumen als que ja es van col·locar a la zona de Can Déu el mes de setembre de 2019. Per l'alcaldessa Marta Ferrés, aquest és un dels projectes prioritaris.
Les imatges que recullin les càmeres s'enviaran a la central de comunicacions de la Policia Municipal, al recinte de Can Marcet. Des d'allà es podran detectar totes les incidències en temps real i enviar la informació a les unitats. Ferrés creu que aquests aparells contribueixen a la dissuasió del delicte, però també ajuden a investigar.
Realment són dissuasòries, no? I per tant, que ens han fet baixar, en aquest cas, doncs, la delinqüència que hi podia haver, o els elements d'inseguretat, doncs, que hi podia haver. No? Això és, per nosaltres, és un element important. I després també l'altre element important és que ens permet buscar traçabilitats de gent. És a dir, que m'ho invento, si en una plaça, doncs, on tens la càmera de seguretat i passa alguna cosa, tu pots tibar d'aquestes imatges per intentar buscar què és el que ha passat. I per tant, els dos elements ens donen molts instruments, o molts més instruments, per poder actuar.
L'alcaldessa explica que alguns dels aparells incorporaran lectors de matrícules i així s'utilitzaran també per controlar el trànsit a zones especificades.
Una cosa és els accessos de trànsit, que per entendre seran bàsicament aquí al centre, en aquests carrers que ja tenim pacificats, i després l'altre són càmeres de seguretat, que és com les que hem posat a Can Déu, que la idea és repercutir aquest model en altres llocs.
Se'n posaran els accessos del polígon de Can Roqueta a l'avinguda Francesc Macià, la plaça Picasso i la del 1er de maig. Al llarg del 2021, l'executiu local acabarà de definir un pla més ampli que permetrà augmentar les àrees videovigilades.
Repassem altres qüestions de més en fora i de manera més breu. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat que s'abordi l'amnistia pels líders independentistes empresonats i un referèndum sobre la independència de Catalunya a la taula de diàleg amb l'Estat.
Ho ha reclamat a Twitter a la ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, que ha instat Torra a aclarir si vol reunir-se amb l'executiu estatal abans de convocar eleccions al Parlament. El president català li ha respost que està equivocada perquè el govern sempre està disposat a reunir-se amb el govern espanyol en una taula de negociació on hi hagi un ordre del dia i amb l'amnistia i els detalls de la celebració d'un referèndum.
El president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviat aquest dijous una carta a la militància del partit en què assegura que la monarquia forma part del pacte constitucional sorgit de la transició i que la Constitució no es pot trossejar i seleccionar.
Sánchez creu que són lleials al conjunt de la Constitució de principi a fi i assegura que la defensaran a les dures i a les madures. El dirigent socialista ha exalçat la Carta Magna espanyola perquè empara drets socials amplis i reconeix la pluralitat territorial de les nacions i regions.
I la direcció de Nissan i els sindicats han arribat a un acord definitiu sobre l'ERO a 2.525 treballadors i el tancament de les plantes a Catalunya després de 25 hores de reunió telemàtica.
L'empresa s'ha compromès a no executar cap acomiadament i que les baixes només siguin voluntàries o per prejubilacions fins a finals del 2021, quan la marca té previst tancar les plantes de la zona franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada, segons fonts sindicals. En un comunicat, la multinacional afirma que intentarà evitar que es produeixin baixes traumàtiques. A més, s'han obtingut millores en les indemnitzacions per al col·lectiu de treballadors d'entre 50 i 54 anys després d'incloure'ls al Conveni Especial de la Seguretat Social.
I atenció, perquè segons acabem de saber d'última hora, els treballadors s'han ratificat per àmplia majoria l'acord en assemblea. I ens fixem amb el temps perquè Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest matí per segon cop aquest estiu el Pla de Protecció Civil de Catalunya, el Proxicat, per onada de calor davant les previsions meteorològiques que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya.
Segons les previsions meteorològiques, demà començarà un episodi de temperatures màximes extremes a les comarques del Pla de Lleida, on el llindar d'avís és possible que se superi durant 3 dies seguits. La temperatura mínima sovint no baixarà dels 20 graus, tret de zones de muntanya. A partir de dissabte, la zona afectada per possible superació del llindar s'estendrà a la zona de Catalunya Central i comarques del Prepirineu Central i Occidental. El Departament de Salut també ha posat el seu pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut en fase 2. Es recorda als ciutadans la necessitat d'hidratar-se, evitar l'exposició solar a les hores centrals del dia i mantenir controlada la temperatura dels habitacles.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
A Joieria Margarita Hidalgo volem oferir-vos uns descomptes irresistibles post-confinament i de les millors marques del moment. Fins a un 30% de descompte en marques com Michael Kors, Emporio Armani, Diesel, G-Shock i moltes més. Vine a visitar-nos a la Joieria Margarita Hidalgo. Ens trobaràs a la Rambla de Sabadell, al costat dels Cinemes Imperial.
Aquests últims mesos, casa teva t'ho ha donat tot. Ara és el moment de tornar-li. A Comercial del Cautxo hi trobaràs molt més que productes per la cuina i el bany de qualitat, pràctics i sostenibles. Disseny i practicitat al lloc de sempre des de 1951. Ens pots trobar al carrer Valentí Almirall 41 i al carrer Sant Pere 6 de Sabadell. Segueix-nos al nostre Instagram @comercialdelcautxo. T'hi esperem!
Per fi junts però segurs. A Bogol i Sabadell seguim omplint de color els armaris dels teus fills i descobrint el món amb ells. Tenim moltes ganes de tornar-vos a veure. Us hem trobat molt a faltar. Bovoli, la marca de moda infantil més divertida. De 0 a 16 anys. Us esperem a la botiga Bovoli Sabadell a la Rambla 55.
Escoles de dansa Mònica Escrivà. Durant el mes de juny i juliol, dansa jazz, ballet clàssic, hip-hop, ball de saló, salsa, swing, lindy hop, dansa oriental, tonificació, estiraments, casals i colònies. Carrer Maria Aguiló 60, telèfon 649-835580.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Després de renovar Pedro Capó, el centre d'esport Sabadell també s'ha assegurat la continuïtat de l'Eix Coc. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Pau.
Tot i les cans de sirena de les darreres setmanes, el central tarragoní ha optat finalment per seguir liderant la defensa arlequinada la pròxima temporada a segona divisió.
Sí, complia així la seva quarta temporada, la nova Creu Alta. En total, Coc ha vestit la samarreta del centre d'esports en 70 partits de Lliga, en els quals ha marcat 11 gols, una xifra molt destacable per ser central. En només dos anys, el de Vilaseca ha passat de ser el pitxitxi de l'equip, a patir una greu lesió de genoll, tornant més força i ser decisiu amb el gol que iniciava la remuntada a la final del play-off contra el Barcelona B. Un camí que ha recordat en declaracions a Ràdio Sabadell.
Podríem fer un llibre d'aquests dos anys, però bueno, mira, el tema de la lesió i les parts dolentes, bueno, jo penso que les coses passen per alguna cosa, per algun motiu, i bueno, d'això de tot se n'aprèn. Al final agafes les coses positives tot i estar en una situació fotuda. Intentes, doncs, capgirar la situació. Per sort, mira, he pogut tornar a jugar a bon nivell, poder ajudar l'equip, i mira, si més no, el mateix gol a la final del play-off, doncs, per mi, de moment, és la cosa esportiva més important, no, de la meva carrera.
En les últimes setmanes se l'havia vinculat amb una suposada oferta del Nàstic de Tarragona, el seu club de formació. Ell, però, ho ha desmentit i ha assegurat que la seva prioritat en tot moment va ser renovar amb el Sabadell a segona divisió.
Interessos sí que hi ha hagut de diversos equips, però oferta en ferm no hem arribat a tindre de cap club. I jo, firmar, ni molt menys, he llegit que inclús ja feia un mes que jo havia firmat per algun club. No, això no és veritat, jo no he firmat amb ningú. És més, ja et dic que la meva prioritat, un cop vam pujar, va ser renovar aquí a Sabadell. I abans inclús de la pandèmia, quan ja sabíem que estàvem al play-off, jo li vaig dir a Manza, jo vull estar tranquil, vull jugar al play-off, quan acabi el play-off parlem.
La direcció esportiva del Sabadell té ara mateix 15 jugadors amb contracte en vigor de cara a la pròxima temporada a la Lliga Smartbank, segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, una llista que s'ampliarà amb el capità Àngel Martínez després que totes dues parts hagin apropat postures en les últimes hores, una renovació que també se sumarà a les d'Edgar Hernández i Néstor Querol a paraulades aquesta mateixa setmana.
I Maria Jopons viu un autèntic calvari des de fa pràcticament un any. El 2 de setembre del 2019, la portera sabadellenca de l'Espanyol va patir una lesió en un dit de la mà i va haver de passar pel quiròfan. Stefan. Tot i que el club Banquilbao va decidir renovar-la en un primer moment, ara l'ha acomiadat al·legant motius esportius.
Aquesta primera operació l'havia de tenir 3 mesos de baixa, però va revelar que l'os s'havia desplaçat. Pons havia de passar novament pel quiròfan, però la intervenció no es va poder dur a terme en ple confinament. Ara, mentre denuncia negligències per part de la mútua, acumula 11 mesos de rehabilitació i necessita una segona operació que té un cost de 10.000 euros. La portera sabadellenca té clar qui se n'hauria de fer càrrec.
El gasto que estoy haciendo ahora, esto no tiene nada que ver la mutua, es el club, que la rehabilitación que he hecho durante 11 meses no ha ido como tocaba, sino me está debiendo a un centro de fisios. Y luego está el tema de la operación, que la mutua club debería hacerse cargo. El club se desentiende de todo, diciendo que es la mutua creo que no ha actuado correctamente. Y bueno, en principio la situación es así, y por otro lado, pues si rescinden un contrato, como se dicen, yo creo que lo normal es abonar el contrato.
Durant aquest any, Pons només ha tingut un 20% de mobilitat a la mà dreta i té problemes per fer gestos tan rutinaris com, per exemple, agafar un bolígraf. Per aquest motiu, assegura que el més important és recuperar la vida normal i deixar en un segon marge el futbol.
Hoy en día mi prioridad es mi vida normal, porque el fútbol se acaba, tarde o temprano se acaba, más joven o más mayor se acaba, y la mano es la mano derecha, es la mano que utilizo, la tengo que tener útil. Hay cosas que hasta hace poco no podía hacer. Luego se verá si puedo jugar al fútbol o no, porque también es verdad que la operación que requiere, bueno, que hay que hacer en el dedo para corregirlo, es poner una articulación rígida.
La portera sabadellenca es troba en plena demanda judicial amb l'Espanyol per aquesta rescisió unilateral del seu contracte, amb la qual el club li oferia 3.000 euros com a compensació. A més, ha rebut el suport en els últims dies de l'Associació de Futbolistes Espanyols.
I encara un apunt més de futbol femení, perquè el Centre d'Esport Sabadell ja coneix el calendari i els rivals de la pròxima temporada a Preferent.
Sí, el conjunt arlequinat debutarà a Olímpia el pròxim 4 d'octubre rebent l'Atlètic Vilafranca, mentre que la primera sortida tindrà lloc una setmana més tard al camp del Cornellà. La Lliga està prevista que acabi el 13 de juny, també a Olímpia contra l'Andorra. A diferència d'altres categories, la Federació Catalana ha optat per mantenir un únic grup a Preferent i 34 jornades en total. Recordem que la decisió de no aplicar descensos el curs passat va salvar el Sabadell, que era penúltim i tenia pràcticament impossible la permanència. Enguany, l'equip estarà dirigit des de la banqueta per Raúl Raposo i té la intenció de començar la pretemporada el pròxim 24 d'agost.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram o mirar el web radiosabadell.fm. Fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.